abaratir els productes de primera necessitat per alliberar-los, si no completament, com a mínim, en una certa mesura, dels efectes de la inflació. Això és el que ha posat damunt de la taula la vicepresidenta del govern espanyol, Yolanda Díaz. La veritat és que és una mesura que és polèmica. De fet, hi ha ministres socialistes del propi govern que ja han dit que això no ho veuen gaire clar. De fet, la primera reacció va ser bastant furibunda i les darreres hores, com que sembla que la mesura no ha acabat de caure, ja s'ha anat matisant d'alguna manera. Yolanda Díaz s'hi manté. Avui, com us deia, es reuneix amb Carrefour per parlar d'aquesta qüestió. De fet, dilluns de la propera setmana, la Yolanda Díaz ja té prevista una reunió amb la patronal del sector de la distribució de productes alimentaris per parlar d'aquesta qüestió. En Roger Gaspes, el secretari general del Consell d'Empreses Distribuïdores d'Aliments de Catalunya, per entendre's, la patronal de la distribució a casa nostra. Senyor Gasca, com estem? Molt bon dia. Hi ha marge per a un acord per limitar la cistella de la compra, limitant els preus dels productes bàsics, com el pa, com la llet, com els ous?
Aviam, les declaracions de la ministra crec que en l'adjectiu més raonable és dir que són desafortunades, per tres motius. Perquè no encaren el problema. Des de les patronals fa més de sis mesos que estem explicant quin és el problema que té el sector alimentari en aquest moment i que després el podem explicar.
Sí.
Dos, la proposta de la ministra no soluciona el problema i, a més, i feies menció fa un moment, és que és il·legal. És il·legal. Tenim una llei de competència, som un mercat de lliure competència, no som un mercat regulat i que no podem, i està absolutament prohibit, pactar i col·lisionar i crear estructures de càrtel. I la legislació europea no ho permet. Això ho va dir el propi ministre Planas, crec recordar, fa dos o tres dies.
Sí.
Però el problema de fons és que les declaracions de la ministra no encaren el problema real que tenim i que insisteixo que des de les patronals fa molt de temps, fa més de sis mesos que ho estem dient.
Quin és el problema?
El problema és que el sector alimentari té una inflació derivada d'un augment de costos. Tenim una inflació per costos. No tenim beneficis caiguts del cel. A diferència de molta opinió pública que es pensa que el sector tenim beneficis caiguts del cel, la realitat és justament la contrària. Tenim una inflació, nosaltres ho vam dir al mes de març, preveient el que succeiria, derivada de la tempesta perfecta. Un encariment de les matèries primeres, en primer lloc, fonamentalment, per la guerra d'Ucraïna i tot el graner, la cereal, que venia d'aquest país, fruit de la guerra i de la invasió de Putin. Dos, un augment dels costos elèctrics, i som un sector extremadament intensiu en l'ús d'energia, perquè, entre altres coses, com tothom pot entendre, hem de mantenir la cadena de fred i la seguretat alimentària dels aliments. I, en tercer lloc, un augment desmesurat del cost del transport, del gasoil. I com tothom pot entendre, som un sector que necessitem transportar els aliments al costat de casa de la gent. La realitat del sector és que no tenim beneficis caiguts del cel. Jo posaré un exemple. Jo parlo en nom de la distribució.
Sí,
Els marges de la distribució alimentària habitualment estan al 2-3%. Habitualment. A dia d'avui estan per sota de l'1%. Perquè ens fem una idea, vol dir que quan anem a un supermercat i ens gastem 30 euros en un tiquet de compra, el supermercat guanya 30 cèntims. La raó d'això és molt senzilla d'explicar. Tota la cadena, productors i indústria, estem suportant aquesta inflació de costos energètics, de transport, de matèries primeres. Per sort, Catalunya té un dels sistemes de distribució alimentària més competitius d'Europa. Què vol dir això? Que no som tres empreses. Som centenars d'empreses, i tothom ho pot entendre, perquè tothom sap que té 3, 4, 5 supermercats a menys de 5 minuts de casa seva.
Mm,
i això
sí.
Que ha fet històricament, en els últims 10 anys, es pot comprovar, l'IPC alimentari sempre s'ha mantingut molt estable. Inclús en alguns moments, fa anys, l'IPC alimentari era negatiu. Per què? Perquè el sector és tan competitiu, hi ha tanta competència i el consumidor és tan sensible al preu que històricament el sector de la distribució sempre intenta traslladar els augments de preu el més tard possible i en la menor quantia possible. De fet, a dia d'avui som l'eslabó, som la baula, amb el marge més petit i som els que, si un compara els increments de preu al llarg de la cadena, és l'eslabó que menys ha augmentat els costos. Ara bé, és innegable, i ho portem dient des de fa sis mesos, que l'IPC alimentari està disparat.
Aquest IPC alimentari ara mateix, on està situat aquest cas nostre?
Doncs ara et parlo de memòria, perquè l'últim indicador avançat crec que estava al voltant de l'11-12%. Et parlo de memòria perquè no tinc la dada exacta.
Però 11-12% vol dir que estem parlant donada les claus de la xifra global d'inflació que tenim, perquè 11-12% estaria fins i tot un punt o dos punts per damunt de la mitjana de la inflació.
Sí, si tot recordem, quan va començar a disparar-se la inflació a finals de l'any passat, l'alimentació es mantenia molt per sota, però evidentment, tard o d'hora, al llarg de la cadena, els augments de costos que està suportant tota la cadena s'acaben repercutint en el preu. Insisteixo, en la menor proporció possible i el més tard possible. De fet, moltes baules de la cadena, els increments que han tingut de costos han sigut superiors al que la distribució està traslladant al consumidor. Dit això, és evident que tenim, com a sector essencial que som, un problema derivat de la inflació de costos.
El que passa és que, jo entenc quan vostè em diu que hi ha una legislació europea que prohibeix pactar els preus, càrtels, etc. Però és veritat, per exemple, que a França hi havia cadenes de supermercats que sí que s'havien fet acords amb el govern espanyol, amb el govern francès en aquest cas, perquè determinats productes, és a dir, no es tracta de pactar preus, no?, com d'acordar d'alguna manera moure's dins d'uns certs límits. Això, no hi ha un marge per fer-ho?
Però el problema és que tenim que diagnosticar quin és el problema. I el problema és que tenim aquesta inflació, no perquè tinguem beneficis extraordinaris, sinó al contrari, o sigui que els marges han caigut a pràcticament l'1%, com et deia, sí, sinó que tenim un problema de costos. Ara bé, nosaltres propostes en tenim per baixar l'IPC alimentari.
Quines?
En tenim moltes. La primera de totes, reduir l'IVA dels productes alimentaris. Temporalment, de forma excepcional, no estem dient que sigui una mesura estructural, passar els productes que estan al 21 al 10 i els productes que estan al 10% al 4. Això és una mesura que no té cap efecte des del punt de vista de la recaptació de l'Estat, perquè l'Estat està recaptant molt més per IVA del que tenia pressupostat. I és evident, perquè com que l'IVA és un impost percentual, com que la base imponible ha pujat, la quantitat d'IVA és més alta, per tant, escolti, temporalment, de forma conjuntural, igual que hem fet amb el gas, baixem els impostos alimentaris o de determinats productes del 21 al 10 i aquells que estan al 10, que són la majoria, passem-nos al 4. No dic que sigui una mesura estructural, dic que sigui una mesura temporal. Dos, busquem la fórmula perquè el sector de distribució alimentària o la cadena alimentària en el seu conjunt puguem també accedir a mercats energètics com si fóssim, perquè no som un sector electrointensiu amb la catalogació oficial que això té, però busquem mecanismes per tindre un abaratiment del cost energètic de la cadena alimentària. I busquem mecanismes, igual que, no sé, per posar un exemple, hi ha el dièsel agrícola, busquem mecanismes perquè de forma conjuntural, temporal, tinguem el dièsel, el transport de la cadena alimentària, amb un dièsel, diguem-ne, bonificat o de menys cost. Si reduïm aquestes tres fonts de cost, podrem ràpidament, demà mateix, reduir
el que passa que, clar, aquestes tres propostes que vostè ara planteja són tres coses que pot fer el govern espanyol. Però si el govern espanyol a vostès els demana què poden fer vostès, què poden oferir que podrien fer? Perquè reduir l'IVA ho faria el govern espanyol, reduir o bonificar el dièsel ho hauria de fer, ho està fent amb aquests 20 cèntims, entenc que el que està demanant és un extra aquests 20 cèntims, i la qüestió energètica, no sé si entren, diguem-ne, en el grup d'empreses que Pedro Sánchez va anunciar al Senat l'altre dia, que també podrien bonificar-se, però per la part de la distribució, si la ministra els ve a veure dilluns, dilluns la ministra els ve a veure, diguem-ne, a banda del que ella pot fer, vostès què poden aportar?
Nosaltres portem gairebé un any repercutint molt menys del que a nosaltres ens costa el preu al consumidor. Els marges comercials estan ja pràcticament rosant el 0%. Som un sector que treballem amb marges petits. Això sempre ho hem dit, no ho hem amagat mai. Som un sector que històricament, tradicionalment, tenim un marge del 2-3%. Però és que tenim els marges per sota l'1%. Nosaltres portem 6 mesos carregant contra les motxilles dels nostres marges, contra les motxilles de les nostres empreses, molta part dels augments de costos que tenim, perquè evidentment hi ha una llei de la cadena que diu que no pots comprar, si tens que pagar un preu al teu proveïdor, en aquest cas la indústria, que cobreixi els seus costos. Però som un sector que portem molt de temps assumint internament part d'aquests costos i no repercutint-lo al consumidor. Perquè, insisteixo, el consumidor és molt sensible al preu i és un sector molt competitiu. I, per tant, totes les ensenyes, que cadascú té la seva lliure estratègia comercial, ens costa molt traslladar tots els augments de costos que tenim cadena amunt cap al consumidor.
En aquest sentit, les cadenes, per exemple, de supermercats tenen més marge, diguem-ne, d'assumir alguna part, diguem-ne, d'aquest preu final? No tant la distribució, diguem-ne, com aquest element final?
Jo, quan em refereixo a la distribució alimentària, estic parlant de les cadenes de supermercats.
Sí.
Per exemple, quan un es gasta 30 euros en un supermercat, al supermercat li queden 30 cèntims. Per tant, portem ja quasi un any interioritzant molta part d'aquests costos que té tota la cadena aigües amunt i que tenim tots, i no traslladant-los plenament al consumidor. Perquè el consumidor penalitza molt, perquè som un sector molt competitiu, que tothom té 4 o 5 supermercats al voltant de casa seva, i és molt sensible al consumidor, lògicament, al preu.
Perquè en determinats moments també la butxaca del consumidor arriba on t'arriba.
Evidentment. I per això, històricament, som un sector que sempre traslladem els costos molt tard i en la menor proporció possible. Portem ja gairebé un any assumint internament aquests costos que nosaltres estem suportant i traslladant-los en la menor proporció possible al consumidor. Però és que és evident que el cost elèctric s'ha més que multiplicat per 2, el cost de la gasolina, ja no en parlem, les matèries primeres, prou conegut per tota la ciutadania, i per tant ja no ens queda massa més múscul a nosaltres. Per això diem, escolti, de forma excepcional, si no estem dient que això sigui una mesura per quedar-se per tota la vida, però igual que amb la factura elèctrica, igual que amb el gas, estem assumint que potser cal baixar l'impost, insisteixo, sense que representi una merma de la previsió de facturació que tenia el govern, perquè està el govern recaptant més, perquè, evidentment, com que són impostos personals, el que estem dient, escolti, fem aquest esforç, aconseguim abaratir la cistella de la compra, perquè som un sector essencial i la ciutadania necessita poder tindre una alimentació plena, i a partir d'aquí, d'aquí uns mesos, tornem a sentar-nos a la taula. Però hem de buscar mesures que siguin adequades a la realitat que tenim, i és que tenim una inflació de costos. Aquí, a vegades es vol traslladar que aquí s'estan forrant els supermercats. És que no hi ha res més lluny de la realitat. No tenim beneficis caiguts del cel. És just el contrari. Per tant, aquest és el plantejament amb el que anem dilluns. Des del mes de març estem dient i alertant sobre aquest problema de la inflació que tindríem. I que, per tant, solucions en tenim. Doncs busquem un espai per buscar mesures que, insisteixo, som un mercat que regeix per la lliure competència, no som un mercat regulat. Per tant, hem d'afrontar els problemes estructurals que tenim, que és l'augment dels costos energètics, de transport, etc.
Em sembla molt interessant, senyor Gaspar. Crec que dimarts podríem parlar. Si li ve bé...
Sí, home, sí, cap problema.
Fem una altra entrevista dimarts i així podem parlar amb vostè de com ha anat aquesta reunió i també conèixer exactament doncs, quins són els termes que es puguin haver plantejat per part del govern espanyol i en quin punt ens trobem. Moltes gràcies per haver-nos atès avui.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Molt bon dia. En Roger Gaspar, que és el secretari general del Consell d'Empreses Distribuïdores d'Aliments a Catalunya. El Sergi de Maia, la Milagros Pérez Oliva i la Montserrat de Brera han anat prenent notes en aquesta conversa. Un minut i mig per la publicitat i en tornar i entrem.
Ràdio Estel.